Buenas tardes. Ahir vam passar una... Ahir... Què passa? Esteu bé? Sí, sí, l'he posat jo. Ahir vam passar una bona estona. És una expressió una mica ambigua, perquè una bona estona pot ser una estona bona o pot ser una estona massa llarga. I en aquest cas no és una bona estona, sinó una mala estona. Però, en fi, ahir vam passar una estona bona o dolenta, però de totes maneres suficientment llarga, per precisar el concepte d'integració entre dos termes o conceptes o nocions oposades, de vegades, però no sempre, necessàriament conflictives. I em sembla que amb això és gairebé suficient per tal de que emprenguem o reemprenguem el nostre viatge cap a diferents territoris que seran essencialment els de l'epistemologia, els de l'ontologia i segurament els de l'ètica i filosofia del llenguatge. Però, de totes maneres, les coses no s'acaben mai, i de manera que encara m'agradaria dir alguns mots sobre aquesta manera d'integrar, o de combinar, o d'interposar, com es vulgui dir, conceptes o nocions. Si repeteixo alguna cosa, això ho heu de considerar com una propietat comú a tota discreció filosòfica, i a més com una característica de tota comunicació que sense redundància de vegades no passa de la manera com hauria de passar. El que jo volia dir, i amb això potser acabaré, sobre la noció d'integració, és que és només de termes oposats i de vegades conflictius, però de cap de les maneres s'ha de pensar que és de termes contradictoris. No hi ha aquí contradiccions. També cal tenir en compte que cap dels termes en qüestió es suposa que designa o es refereix a cap realitat. Un dels termes, qualsevol d'aquests termes, està pres com un terme límit o com un concepte límit. La noció de concepte límit no és una noció nova, però tampoc és una noció que s'hagi emprat massa, i em sembla que valdria la pena de tornar-la a aprofitar. La noció de concepte límit és simplement equivalent a la noció d'un concepte que no designa ni es refereix completament a cap realitat, sinó que designa i es refereix a una realitat només en el cas de que aquesta existeixi. Quan dic realitat, prego que prenguin aquest terme d'una manera molt neutra, perquè el que vull dir jo també és propietat d'una realitat, fins i tot classe de realitats, fins i tot propietat d'una classe de realitats, fins i tot relacions entre diverses classes de realitats, etc. És a dir, el món realitat, però passa en filosofia el mateix que en moltes altres coses, que moltes vegades hem de renunciar a precisar d'una manera infinitesimal el significat dels mots, perquè si no, no s'acabaria mai res del que pugui dir. És suficient que s'entengui per realitat aquest terme neutre que pot referir-se o designar o descriure tantes maneres de ser. De manera que això és essencial, perquè cada vegada que s'usa un d'aquests termes límits, en el meu entendre almenys, s'ha de pensar que s'ha d'usar en conjunció amb un altre. Donaré un exemple que serà al final d'aquest exemple, i que és el que dono precisament al començament de la darrera edició, també la primera, però la darrera edició sobretot, d'aquest llibre sobre l'ésser i la mort, o l'examen de la noció de deixar de ser a través de tota la natura fins a arribar a la persona humana. Parlo allí, com a exemple, d'una proposició com X, on X designa qualsevol objecte de qualsevol índole, és físic, per una banda, i la proposició X és mental. I dic físic i mental perquè aquests dos termes es presten a menys equívocs que altres termes que de vegades s'han emprat i que jo mateix he emprat. Per exemple, tradicionalment es diria X és material i X és espiritual. Però em sembla a mi que els termes físic i mental tenen un sentit més circumscrit, un sentit més precís, al mateix temps que són suficientment amplis. Físic vol dir qualsevol objecte, qualsevol propietat, qualsevol relació, qualsevol funció que puguin ser estudiades per una ciència que anomenem física o en general per les ciències naturals. Tenim doncs aquestes dues proposicions. Per una banda, X és físic, per altra banda, X és mental. Evidentment, dir això és dir, per començar, una barbaritat. No es pot dir que X és físic i X és mental, perquè si X és físic, X és físic i X no és mental. I si X és mental i no és físic. Aleshores, al començament ens trobem amb una dificultat lògica que consisteix en que usem dos predicats que en principi haurien de ser contraris o haurien de ser oposats. Com podem resoldre, doncs, la qüestió de poder dir al mateix temps que X és físic i X és mental? Per tal de realitzar o d'arribar al cap d'aquesta operació, el que jo pressuposo és que quan es diu X és físic, es diu al mateix temps, s'atribueix a X el caràcter d'una possible emergència de X. És a dir, el concepte que està en el fons d'aquesta contraposició o integració de conceptes és, si ho veiem una mica clar, és la noció d'emergència. Pressuposo, naturalment això és una pressuposició ontològica, però més val posar-la ben clarament sobre la taula, pressuposo que una realitat de caràcter físic té la possibilitat, a través de certes processos d'emergència, de ser, per exemple, biològic. És a dir, un ésser biològic es composa de funcions i de característiques físiques, però la descripció d'un ésser biològic o d'una classe d'ésser biològic és diferent de la descripció d'una classe d'éssers físics. De manera que pressuposo, en el dir és X és físic, pressuposo que hi ha una certa possibilitat de que sigui no solament físic, sinó que també tingui una qualitat d'emergència respecte al físic. Ara bé, quan dic X és físic, aleshores dic X és físic en la seva realitat i també en la seva possibilitat. El mateix passa amb X és mental. Si dic X és mental, X és mental i no físic o biològic. Però X és mental només perquè, almenys al meu entendre, tot aquesta manera aquest punt de vista pressuposa certes nocions ontològiques. No vull pas dir que és un punt de vista pur i completament desprovís de supòsits. Més aviat hi ha supòsits molt fonamentals per entendre'l, i un dels supòsits fonamentals per entendre'l és que quan es diu, per exemple, que X és mental, es pressuposa que no és purament mental, ni pot ser purament mental, sinó que és mental només i en tant que està emergent de certes propietats biològiques, les quals són emergents respecte de certes propietats físiques. En darrer terme, per consegüent, aquest punt de vista és un doble punt de vista. L'integració de nocions és la integració de punts de vista. El punt de vista, en aquest cas, de físic i el punt de vista de mental. Per tal de fer això una mica més clar, em referiré a un autor, Flux de Mirat, i em sembla que ho ha fet més bé del que jo hauria pogut fer. En un article d'Ulisses Molines, un català nascut a Venezuela i ara professor a Alemanya, va escriure un article que es titulava sobre aquests conceptes, que es titulava Negre, blanc i gris contra l'extremisme filosòfic. I, d'alguna manera, millor del que jo hauria pogut fer, va tractar de defensar el meu punt de vista i ara diré com Ulisses Molines va prendre la cosa per tal que es pugui comprendre el que he dit abans i el que vaig dir ahir. Ulisses Molines estableix un anomenat principi de la rellevància. Empro el temps rellevància perquè no trobo cap mot que cobreixi o tradueixi tan adequadament un terme com relevance. Nosaltres diem principi de la importància, però rellevància em sembla que dona més el sentit el sentit de la característica d'aquest mot i del concepte. Principi de rellevància de les distincions graduals. I el principi de rellevància de les distincions graduals té, com ell en diu, una forma positiva i una forma negativa. Em sembla que en aquest cas és suficient d'anunciar la forma positiva, que és la següent. Les distincions conceptuals tenen en compte solament diferències graduals i no absolutes dins de l'objecte o domini d'estudi són filosòficament rellevants, mentre que el principi, en el seu aspecte generatiu, diu que les distincions tallants de conceptes o dicotomies que se suposa que determinen diferències suposadament absolutes dins d'un objecte o camp d'estudi són filosòficament perilloses i sovint pernicioses. El que vol dir Ulisses Molines, i amb això naturalment no fa altra cosa, i ell no pretén fer altra cosa, que expressar d'una manera més formal aquesta integració de conceptes, és el següent. Diu, tenim per exemple un cas com diversos exemples que ell dona, que són els següents. Aquesta estrella és menys brillant que aquesta altra, comparant dues estrelles. O bé, aquesta estrella està més lluny de la Terra que aquesta altra, dues estrelles. O bé, en virtut de l'efecte Doppler, pressuposem que aquesta estrella està a uns 100.000 anys lluny, llunyana de la Terra, més brillant que aquesta altra. Tenim aquí tres proposicions respecte a comparacions entre dues estrelles respecte a la brillantor de les estrelles respecte a la distància de les estrelles. Bé, segons Ulisses Molines, i amb això naturalment estaria d'acord, ja que ell posa aquests exemples com a manera, no diem de demostrar, sinó d'il·lustrar la validesa o la relevància del principi o del punt de vista integracionista, és el següent. Si nosaltres féssim una distinció tallant, a la qual vaig al·ludir ahir, quan vaig donar un exemple, entre termes observacionals i termes teòrics, aleshores hauríem de dir, inevitablement, que o bé un terme és observacional o un terme és teòric. O hauríem de dir que, donada una proposició, aquesta proposició és demostrable només experimentalment o només com a conseqüència d'una estructura teòrica. El que diu Ulisses Molines és el següent. Un terme, el que diu, el que vol dir, suposo, un terme és observacional o teòric d'acord amb el que s'anomena la càrrega de teoria que porta un terme. Hi ha una expressió, no sé quina traducció catalana exactament té, theory laden, segons la qual un terme té o no una càrrega teòrica. En general es pressuposa que tots els termes tenen una càrrega teòrica perquè no hi ha termes purament observacionals. Fins i tot el dir, per exemple, una cosa tal com aquesta taula és marron, aquesta està donat dins, per començar, està donat dins d'un sistema lingüístic que pressuposa que hi ha un objecte i que pressuposa que hi ha propietats dels objectes, està donada dins d'una estructura conceptual segons els quals hi ha colors i els colors es poden classificar de diverses maneres, o bé separades, o bé molt juntes una amb els altres, els colors poden ser graduals, els colors poden ser continus, els colors poden ser diferents uns dels altres, etc. etc. En dir això, es pressuposa que tot terme està, o bé, quan es fa la distinció entre observacional i teòric, es pressuposa que un terme és probable, és a dir, demostrable, o bé observacionalment, o bé teòricament. L'observació, la demostració teòrica és una demostració lògica, s'infereix lògicament el terme d'una estructura teòrica. Bé, aquí el que Ulisses Molins vol dir aquí, i em sembla que és interessant la seva manera d'aproximar-se al tema, és que la càrrega de teoria en diversos tipus de proposicions és diferent. És a dir, no hi ha la mateixa, diem, per entendre's, quantitat de càrregues. Clar que dir això sembla una mica excessiu perquè les teories no pesen. Ja no es pot dir que hi hagi una teoria que pesa un quilogram i l'altra que pesa dos i l'altra que pesa una tonelada. Però tothom entén el que vol dir teòricament carregat. Vol dir el número de supòsits teòrics que es necessiten per tal d'anunciar el terme o per tal d'anunciar la proposició. Bé, el que ell vol dir, i és el que confirma aquest punt de vista integracionista, és que quan hi ha una dicotomia, si prenem aquesta dicotomia seriosament, és a dir, com a dicotomia, com a conflicte absolut i complet, com si un dels termes designés una realitat o propietat absoluta d'una realitat i l'altre terme designés una altra realitat i un altre predicat absolut d'una altra realitat, aleshores ens trobaríem amb la dificultat de no poder gairebé enunciar més proposicions que les corresponen a la dicotomia, res més. O bé podríem parlar d'expressions teòriques, o bé podríem parlar d'enunciats protocolaris, en el sentit en què els positivistes lògics van emprar el mot o l'expressió enunciats protocolaris. Un principi com el que proposa Ulisses Molines, que correspon al principi integracionista, és el de que, quan es compara des d'un punt de vista un cert terme amb un altre, o una certa noció amb un altre, s'ha de comparar amb un sentit gradual i no amb un sentit dicotòmic. No establim, per tant, una dicotomia, sinó que establim distincions graduals. A l'establir distincions graduals, hem de pressuposar que hi ha diverses, en el cas present, càrregues de teoria dels termes. En els tres exemples esmentats, es veu ben clar que el primer exemple, aquesta estrella és menys brillant que aquesta altra, té una càrrega teòrica menys imposant o menys important que la càrrega teòrica degut a l'efecte Doppler. Pressuposem que una estrella té, respecte a una altra, una distància de 10.000 anys llum més que l'altra, etc. Aquí pressuposem altres coses, pressuposem una teoria, com és la teoria que dona expressió a l'efecte Doppler. Pressuposem, a més, relacions entre distàncies i velocitats i sons. Pressuposem moltes coses per tal d'anunciar aquesta proposició. I no podem dir que aquesta proposició sigui purament teòrica ni purament experimental. És més o menys teòrica, més o menys experimental, el mateix que la primera, que és més o menys teòrica i més o menys experimental, però en un sentit i en una graduació i en una càrrega diferent de la tercera. En altres paraules, si apliquem aquesta idea a tota mena de distincions dicotòmiques, ens trobem amb la possibilitat d'establir distincions graduals. Però és clar que les distincions graduals ens porten al mateix temps a pressuposar que no hi ha absoluts designats o referits per cap terme o per cap concepte. I en el cas amb el qual he començat, equival a dir que no hi ha absolutament res que es pugui dir purament físic i només físic. Però això no vol dir que el que és físic és al mateix temps biològic o que és al mateix temps mental. Vol dir simplement que hi ha, dins de les estructures físiques, certes possibilitats de que una vegada establertes les corresponents combinacions, per exemple, combinacions de partícules atòmiques, aquella mateixa entitat es converteixi en una entitat vivent. O aquella mateixa entitat, donat un sistema nerviós, encara que sigui primitiu, es converteixi en una entitat capaç de transmetre missatges que anomenem mentals. En altres mots, i per acabar aquesta aproximació, aquest intent de precisar el punt de vista que he anomenat integracionista, gairebé tot ell està basat en aquesta pressuposició que no hi ha absoluts de cap manera, que no hi ha, que si hi ha termes o nocions que designen els absoluts, els designen només com a termes límits, com a conceptes límits, és a dir, pragmàticament, és una pragmàtica de certs conceptes. Bé, em sembla que la cosa, espero que sigui suficientment clara, per tal de que des d'aquest moment ens podem ja començar a examinar diverses qüestions, potser més específiques, encara que sempre filosòfiques, com són les que, segons l'esquema que fins ara no hem seguit gaire, però tampoc hem abandonat completament, indica que hem d'estudiar ara problemes relatius al coneixement, és a dir, epistemologia, i problemes relatius a la realitat, és a dir, ontologia. Començarem pel coneixement. Jo sé perfectament bé que l'epistemologia no està de moda. No està de moda. No està de moda entre els autors que estan de moda. Els autors que estan de moda, que són autors tals com els desconcepcionistes, clamen contra l'epistemologia perquè consideren que l'epistemologia no és realment cap disciplina filosòfica que tingui cap ni peus, perquè pressuposen que l'epistemologia està basada en la idea de que és possible dir alguna cosa sobre alguna cosa que tingui una referència. És a dir, la idea de que l'epistemologia no està de moda equival a la idea de que no està de moda referir-se a res en particular. Clar, al dir això, estic completament, sé perfectament que això sembla fins i tot estrany des del punt de vista del llenguatge ordinari, perquè, per exemple, suposem ara que digui: jo puc parlar, quan jo parlo del professor de Terry Cabres, no em refereixo al professor de Terry Cabres. Això sembla una mica estrany, no? Com puc parlar del professor de Terry Cabres sense referir-me al professor de Terry Cabres? Bé, segons el desconstruccionisme, no solament això és així, sinó que no pot ser cap altra manera, perquè no hi ha cap possibilitat de trobar cap referència, és a dir, cap lligam referencial. Tot a parlar sobre es basa en un altre parlar sobre, és a dir, en una línia indefinida o infinita de possibles traduccions de textos. Per consegüent, segons això, jo puc parlar del professor Terry Cabres sense referir-me al professor Terry Cabres. Però jo segueixo mantenint la vella idea de que no puc parlar del professor Terry Cabres sense d'alguna manera o altra, per poc que sigui, referir-me al professor Terry Cabres. De manera que és per aquest motiu que considero encara justificada l'epistemologia, és a dir, l'estudi del coneixement. Ara bé, si comencem amb l'epistemologia, ens comencem a trobar ja amb una primera dicotomia, que és una dicotomia clàssica, la dicotomia de subjecte i objecte. Aquesta dicotomia ha estat denunciada moltes vegades, un nombre infinit de vegades. Fins i tot una gran part del pensament del segle XX, i no necessàriament el pensament analític, sinó precisament el pensament que s'ha anomenat amb una traducció que va proposar Gauss respecte a Heidegger existenciari, a diferència d'existencial, està ben clar que dins d'aquest pensament hi ha un esforç per superar, com es diu, la tensió o la dicotomia entre subjecte i objecte. Jo crec que la intenció és acceptable.
Doncs la més acceptable, sinó que em sembla que és necessària per tal d'evitar tots els problemes que es van reproduir durant tota l'època moderna entre subjecte i objecte, realisme i idealisme, i tots els conflictes que van operar, especialment al final de l'època moderna, des de l'època de Kant fins a la data. De manera que, en principi, podíem acceptar d'aquesta manera, almenys aquesta intenció, recordant en què consistia. Recordem que consistia en definir o descriure o parlar de l'anomenat subjecte de coneixement com una realitat, sigui la que sigui, que està al món. És a dir, l'estar al món, l'ésser en el món, és allò que unifica el subjecte i l'objecte. No hi ha subjecte sense que estigui al món. No es pot parlar d'un subjecte a part, aïllat, aïllat de la realitat que és el món o el conjunt d'objectes que constitueixen el món. Per altra banda, s'afirma també que, en la mateixa manera i per les mateixes bases, s'afirma també que no es pot parlar d'un objecte que no sigui objecte per un subjecte. Bé, si examinem aquestes consideracions, ens trobem una sèrie de dificultats, entre elles, per exemple, la que acabo d'esmentar ara. L'idea d'objecte és veritat que és tal que no existeix ni es pot esmentar, ni se'n pot parlar sense un subjecte, perquè és el subjecte el que parla de l'objecte. L'objecte com a tal no existeix. No hi ha cap realitat que sigui objecte com a tal. Les realitats són les realitats. El que hi ha és el que hi ha. El que hi ha no és objecte. És a dir, el que hi ha no està categoritzat prèviament per res. La categorització del que hi ha o de l'objecte, en general de coneixement, està feta sempre per un subjecte. Però què vol dir això? Això vol dir moltes coses. Per exemple, pot voler dir, pot voler dir que hi ha un subjecte, que és subjecte de coneixement, que categoritza els objectes a la seva manera i segons les seves apreciacions subjectives. Per tal d'evitar aquesta arbitrarietat, s'han proposat moltes vegades límits o restriccions. Per exemple, una restricció molt coneguda, potser la més famosa i la més influent en el curs de la història de la filosofia moderna, és la kantiana. El subjecte imposa sobre l'objecte categories, és a dir, de fet, el subjecte no imposa res a l'objecte, perquè l'objecte és conseqüència de l'activitat del subjecte, però l'objecte és objecte de coneixement, no és objecte com a tal. L'objecte com a tal, en el cas de Kant, i no estava completament desencaminat, en aquest sentit, era una manera molt subtil i al mateix temps molt profunda de resoldre la qüestió, l'objecte com a tal era un equis, que és la famosa cosa en si. La cosa en si és allò del qual no podem parlar perquè és en si. Podem parlar-ne només quan és un objecte. És a dir, el que fa el subjecte és categoritzar el món. I aleshores ens podem preguntar com es categoritza el món. Quina és la legitimitat de tal o qual categorització del món? Si procedeix del subjecte, haurem de dir que aquesta legitimitat és una legitimitat subjectiva, cosa que naturalment farà molt difícil i dubtosa la ciència, que pretén ser objectiva. En fi, des del moment en què comencem amb la relació subjecte-objecte, ens trobem amb tota mena de dificultats. És per aquest motiu que, en el curs de l'època més recent, es va proposar que no hi havia específicament ni subjecte ni objecte, sinó que el que hi havia, per dir-ho així, era, anava a dir una cosa, però és clar, no puc dir una cosa, anava a dir una realitat, però no puc dir una realitat, anava a dir una funció, però no puc dir una funció, anava a dir una propietat, però no puc dir una propietat, anava a dir una classe de, però tampoc, o una relació, però tampoc, és a dir, des del mateix moment en què em proposo de delimitar el que és un subjecte, em trobo que no hi ha cap terme, ni cap noció, ni cap categoria que s'adequi al que jo vull dir, perquè el que jo vull dir és una cosa impalpable, indescriptible. Llevat del cas que donem tota una volta en aquesta idea de que subjecte o objecte són allò que està en el món i considerem que allò que està en el món està també en el món. És a dir, llevat del cas en què comencem no ni pel subjecte ni per l'objecte, sinó que comencem pel món mateix. Dins del món mateix hi està la relació subjecte-objecte. És a dir, dins del món mateix hi ha tot el que hi ha, sigui el que sigui. És clar que se'm dirà, bé, escolti, vostè el que fa és retornar a una mena de dogmatisme. És a dir, pressuposa que hi ha alguna cosa, que no sé encara el que és, que anomeno el món. És a dir, pressuposo que hi ha alguna cosa. Ara bé, desafio, per així dir-ho, tot filòsof que vulgui començar sense pressuposar que hi hagi alguna cosa. Clar que hi ha filòsofs que diuen, oh, doncs tampoc això s'ha de pressuposar. I recordes que hi ha una famosa qüestió que va formular per primera vegada Leibniz, després va ser recollida per Heidegger, entre altres, i per Wittgenstein, per començar. Wittgenstein, amb una seva edició sobre l'ètica, es va formular la mateixa qüestió que va formular, i gairebé de la mateixa manera, Heidegger en el seu famós fullet, que és Metafísica, que és una edició, és a dir, perquè hi ha alguna cosa més aviat que res. Bé, si ens comencem per preguntar per què hi ha alguna cosa més aviat que res, em sembla que la resposta, no hi ha resposta possible. Per què hi ha alguna cosa més aviat que res? Si jo sapigués per què hi ha alguna cosa més aviat que res, hauria ja demostrat per què hi ha alguna cosa, i hauria ja començat a partir d'aquesta cosa. Al formular la pregunta per què hi ha alguna cosa més aviat que res, formulo una pregunta no de caràcter filosòfic, és a dir, no de caràcter ontològic ni epistemològic, sinó ètic. De fet, és una pregunta ètica, i em sembla molt encertat, en aquest cas, que quan aquesta qüestió es va formular, per Wittgenstein, la va formular dins el marc apropiat. Leibniz la va formular dins d'un marc teològic. Heidegger la va formular dins d'un marc existencial. El marc que correspon a aquesta qüestió és el marc moral, el marc ètic. És a dir, perquè hi ha alguna cosa més aviat que res, que equivale a dir perquè hi ha el que hi ha. Però el que hi hagi el que hi ha és una cosa de la qual hem de començar per partir. De manera que el que faig jo en aquest cas és, he dit, començarem algunes nocions fonamentals epistemològiques, però veig des del començament que no puc fer-ho sense apel·lar o referir-me a certes qüestions de caràcter ontològic. En un llibre que va tenir una certa divulgació fa temps, fa molts anys, als anys 20, de Nikolai Horner, Grundzüge der Metaphysik der Erkenntnis, l'autor provava, des del seu punt de vista, que era una barreja de neocantisme i fenomenologia, que no hi ha problema metafísic, ell en deia metafísic, jo insistiré en anomenar-lo ontològic per les raons que després expressaré oportunament, manifestava que no hi ha possibilitat de plantejar cap problema epistemològic sense pressuposar algun problema ontològic, i viceversa. Els problemes ontològics estan sempre muntats d'alguna manera sobre un problema epistemològic. Ara se'n pot dir, evidentment, això és un cercle viciós, però avui dia ja estem curats d'espans, ja sabem que no és possible evitar completament els cercles viciosos, si els cercles viciosos s'entenen no en un sentit estrictament lògic, sinó s'entenen en el sentit en què, per exemple, s'entén el cercle viciós quan es parla d'hermenèutica, quan es diu, per exemple, nosaltres no podem entendre un fet històric sense referir-nos a la totalitat dins del qual està aquest fet històric, però al mateix temps no podem entendre la totalitat d'una situació històrica sense entendre els fets històrics. I això que sembla una cosa impossible, de fet i en pràctica, no solament és una cosa possible, sinó que és el que es fa. És a dir, no es pregunta per on començarem. Començarem pels fets i després vestirem una situació, o començarem per la situació i després indicarem els fets. Comencem per l'una i per l'altra, amb un estat de tantejament. Vol semblant el que, i aquest és el mot que s'ha mogut, no sé per què ara, s'ha mogut un mot alemany que em sembla que és molt adequat per això. Kant parlava de Herum Tappen, que és com anar palpant, com entrar a dins d'un lloc no molt il·luminat i anar palpant les coses i anar de l'una a l'altra. I només quan tinc una idea més o menys adequada d'on estem, de quina és la situació i la nostra orientació, aleshores estarem dins del coneixement que volem assolir. El mateix passa amb el cas d'ontologia i epistemologia. Em sembla molt difícil, em sembla impossible plantejar un problema epistemològic sense, d'alguna manera, referir-nos a pressuposar algun problema ontològic i viceversa. I és això justament el que he estat fent fins ara. Però, per motius metòdics, no podem fer això contínuament. El mateix que l'historiador, per motius metòdics, no pot començar a escriure un llibre d'història i dir, miri, ara escriure un llibre d'història de l'única manera en què hermenèuticament es pot escriure un llibre d'història. Començo amb un fet, em refereixo a la situació, després torno al fet, després a la situació, i el fet o els fets en plural i la situació. Un llibre d'història d'aquesta manera seria completament il·legible. Per fer el llibre legible hem de suposar que hi ha un cercle, com el cercle hermenèutic, però en prescindim per tal d'exposar una sèrie de fets i després posar-los dins d'un conjunt històric. El mateix faré ara, des d'ara, durant uns quants dies, quan començaré, com dic, a parlar de problemes epistemològics, però sempre pressuposant que hi ha problemes ontològics al mig, de manera que no em referiré contínuament als problemes ontològics, sinó que pressuposaré simplement que aquests problemes existeixin i s'han d'anar a resoldre d'alguna o d'altra manera. Bé, parlem del coneixement, per tant, i comencem a plantejar-nos un tema que ha estat un tema de molta actualitat durant l'època més moderna, més recent, durant el segle XX, i és el tema de fins a quin punt el coneixement és reduïble únicament al coneixement racional. O, en els termes que s'han emprat més sovint, quina és la concepció del coneixement que és admissible, si un coneixement purament intel·lectual o un coneixement que pressuposa més que elements intel·lectuals. Això ha donat lloc a una lluita que ha durat bastants anys entre una tendència intel·lectualista i una tendència no intel·lectualista en epistemologia. La tendència intel·lectualista en epistemologia està representada, per exemple, dins de les tendències clàssiques, per una direcció com el neocantisme. El neocantisme és, en aquest cas, estricte i ben darrerament intel·lectualista. La no intel·lectualista està representada per una tendència com el pragmatisme. No és que el pragmatisme sigui irracionalista, això és una cosa molt diferent, no? Estic parlant de dues coses molt diferents. Una és de quina és l'estructura del coneixement i l'altra és quins són els supòsits o els horitzons dins els quals el coneixement es desenvolupa. És clar, un neocantià o qualsevol persona que sigui estrictament intel·lectualista ens dirà que una concepció com la pragmatista confon o és víctima d'una fal·làcia que s'ha denunciat mil vegades i s'ha refutat mil vegades, totes les fal·làcies es refuten i es tornen a refutar contínuament, la fal·làcia anomenada de la distinció entre l'origen o gènesi d'un coneixement i l'estructura d'aquest coneixement, que és la famosa fal·làcia genètica. Quan es diu, per exemple, que s'explica una cosa per l'origen, més aviat que explicar una cosa per l'estructura. D'alguna manera, en molts casos, aquesta fal·làcia és en efecte una fal·làcia, és a dir, en moltes ocasions es comet la fal·làcia genètica i convé declarar que hi ha una fal·làcia genètica. En altres casos, en canvi, no és tan clar que hi ha o que no hi ha fal·làcia genètica. I un d'aquests casos en què la cosa està menys clara és en el problema del coneixement. La cosa més clara en aquest sentit seria dir tota concepció del coneixement que no caigui en la fal·làcia genètica serà intel·lectualista. I intel·lectualista perquè la referència a la gènesi del coneixement no afecta l'estructura del coneixement. La qüestió aquí està en si. La gènesi, i per gènesi entenc no solament l'origen històric i seqüencial d'una cosa, sinó la sèrie de conceptes, de nocions, dins dels quals està envoltada. De fet, hi ha tres maneres de considerar la qüestió. Una és la gènesi d'una cosa, l'altra és l'estructura d'una altra, i l'altra és el marc conceptual dins del qual es troba. Hi ha tres coses a considerar. I moltes vegades es confon la gènesi de amb el marc conceptual de. Un pragmatista diria, per exemple, quan ell vol, o ella vol, posar de relleu que el coneixement no és purament intel·lectualista, diria, l'única cosa que faig és tenir en compte certs marcs conceptuals dintre dels quals el coneixement té lloc. Això evitaria, per exemple, el dir que un coneixement és jutjable per veritat o validesa, acceptabilitat o el que sigui, en virtut de l'origen, cosa que evidentment és una fal·làcia genètica i que s'ha de denunciar. I que consistiria en dir, per exemple, que tal coneixement és acceptable perquè procedeix d'una certa situació o d'una certa condició històrica i que tal és inacceptable perquè procedeix d'una altra situació. Aquest és el tipus de fal·làcia que contínuament s'ha comès quan s'han pres punts de vista com, per exemple, el marxisme en un sentit molt ortodox, no en els sentits heterodoxes en els quals s'ha interpretat, quan es diu que l'acceptabilitat o no acceptabilitat d'un coneixement o d'una proposició és jutjable en virtut de la classe social o de la situació històrica de la qual prové. Això, evidentment, és una fal·làcia genètica, perquè un coneixement pot ser acceptable estructuralment sense necessitat de justificar-lo per l'origen classista o històric del coneixement. Bé, el pragmatista diria que ell no comet una fal·làcia genètica, perquè ell no es refereix a situacions històriques, es refereix a situacions concretes, que no són realment situacions històriques, són el mar dins dels quals es dona el coneixement i el desenvolupament del coneixement. Posem un cas que és ben característic. Suposem que hi hagi algú que digui que les proposicions s'han de jutjar la seva veritat o la seva acceptabilitat o la seva validesa o la seva aplicabilitat, s'han de jutjar en virtut de les condicions dins les quals el coneixement s'ha desenvolupat. Per exemple, el coneixement s'ha desenvolupat dins de l'estructura biològica de l'ésser humà. És a dir, el coneixement és una manera d'adaptar-se, d'adaptar un organisme a l'existència. Si cap organisme hagués necessitat conèixer per tal d'adaptar-se, no hi hauria cap cosa com el coneixement. No hi hauria res semblant al que anomenem coneixement. S'hauria adaptat i hauria aconseguit els fins que es proposava. De manera que no és equivocat de cap manera dir que l'adaptabilitat biològica o l'aplicació o l'enfocament biològic és fonamental per entendre com el coneixement emergeix. De fet, el primer dia, quan vaig parlar, em sembla, potser ho recordo malament, tot que jo vaig dir una mica patèticament la pobresa de la filosofia catalana, vaig fer una excepció amb Ramon Turró, perquè Ramon Turró va ser una persona que, més o menys, potser no amb el vocabulari que seria adequat avui dia, etcètera, etcètera, però va veure clarament i va exposar molt clarament en el seu llibre Els orígens del coneixement, la fam, en el qual va intentar demostrar, i ho va demostrar en gran part, que la fam és allò que porta l'individu biològic a buscar a l'exterior alguna cosa que el pugui complementar i que quan això és impossible per altres mitjans, el coneixement serveix també per trobar allò que l'organisme necessita. De manera que no hi ha res d'equivocat, al meu entendre, en dir que hi ha certes condicions de coneixement que poden ser biològiques, més aviat jo diria biològiques que socials o històriques. Ara, això no vol dir de cap manera que l'estructura del coneixement sigui derivable unívocament de les condicions biològiques o de les condicions culturals o de les condicions històriques. És a dir, passa aquí una mica, en respecte al coneixement, als orígens del coneixement i l'estructura del coneixement, passa aquí una mica el tipus de problema que clàssicament s'ha plantejat quan s'ha preguntat fins a quin punt de vista una proposició o una classe de proposicions es refereix a una realitat. La tendència està o bé que hi ha una relació biunívoca entre proposició i fet, o bé que no hi ha cap relació, o bé que hi ha una relació no d'un a un, sinó de tots a un, o d'un a tots, és a dir, que la relació en tot cas no és biunívoca, però això no vol dir que no hi hagi relació. El mateix passa, em sembla, amb el cas del coneixement. Seria un error creure que hi ha relació biunívoca, és a dir, que els orígens biològics del coneixement expliquen totalment l'estructura del coneixement. Perquè si fos així, doncs el biòleg ens diria tot el que és necessari. Per què estudiar res? Perquè el biòleg ens diria, escolti, miri, el que passa és que hi ha aquesta estructura biològica, aquesta adaptabilitat, aquest món al qual l'organisme s'adapta, i per conseqüent d'aquí en derivo lògicament les proposicions de la física, les proposicions de la mateixa biologia, cosa que seria paradoxal, la història, les formes culturals, els llenguatges, etcètera, etcètera. Res d'això passa i res d'això fins i tot és concebible. Però el fet que això no sigui concebible no vol dir que sigui concebible una relació de tipus diferent, que és aquesta relació que dic del tot a unes certes proposicions o unes certes parts. És a dir, podem admetre que hi ha un origen del coneixement que és l'adaptabilitat o la possibilitat d'adaptació d'un organisme biològic al medi ambient sense, per això, pretendre que amb això coneixem l'estructura del coneixement i coneixem l'estructura de les ciències i els conceptes que s'empren tant en les ciències com en la vida quotidiana. De manera que podem, aleshores, prescindir d'aquest problema primer. El que tractant de fer ara és de posar, com es fa molt en filosofia, de fet la filosofia gairebé consisteix en això, posar un obstacle per després remoure'l. El que no és filòsof no té aquests problemes, perquè comença molt adequadament i molt naturalment en no posar-se l'obstacle, per començar. Si vostè no vol patir, per què es posa obstacles? Si vostè no vol tenir problemes, per què comença a plantejar-se problemes? La manera que consisteix en fer filosofia és exactament l'oposada, és una mica estranya. És el que fa, de vegades, estranya la filosofia. El filòsof troba problemes allà on els altres no en troben. És a dir, es posa obstacles allà on els altres no es posen obstacles. I en aquest cas m'he posat un obstacle on els altres no hi veurien obstacle. M'he posat l'obstacle de si l'origen del coneixement és un origen concret,
sigui biològic, sigui psicològic, sigui social, sigui històric, sigui cultural, aleshores, per què no derivar l'estructura del coneixement de l'origen? No, jo crec que es pot perfectament mantenir la distinció entre origen i estructura i al mateix temps no tallar la relació entre origen i estructura. Espero que sigui ben clar això. La relació entre origen i estructura pot ser o bé una relació derivo l'estructura de l'origen, o bé la inversa, que seria una mica paradoxal, derivo l'origen de l'estructura. Ja que el coneixement d'aquesta estructura ha de tenir aquestes condicions per desenvolupar-se. O bé, per exemple, una dicotomia. Estructura i origen no tenen relació una amb l'altra. O bé, el que jo proposo, que s'assembla bon, s'assembla bastant al punt de vista denominat integracionista. Origen i estructura estan relacionats, però no biunívocament. De manera que el que he fet, com deia, és posar un obstacle i després he tractat de remoure l'obstacle. Suposem l'obstacle remogut. Bé, aleshores ens trobem amb el problema del coneixement com a tal. No tindrem més que tenir en compte el coneixement i no l'origen del coneixement o les condicions del coneixement. A què anomenem coneixement? Bé, una de les coses que han passat molt sovint és que a través de tota l'època moderna s'ha distingit entre dues maneres de coneixement que han estat expressats clàssicament en el segle XVII i el segle XVIII amb els mateixos termes que entre Kant, que en aquest cas els preus de l'escola els ha demanat prestats a l'escola de Leibniz-Wolf. Coneixement sensible, coneixement intel·ligible. És a dir, coneixement per sensació i coneixement per reflexió o per raó. El coneixement conceptual i el coneixement sensorial. Bé, aquí ens trobem també amb una altra dicotomia. És a dir, és curiós que si la història de la filosofia consisteix en posar-se dicotomies i tractar també de resoldre-les. És una mica semblant al que dic dels obstacles. Es posa obstacle i es resol. I el no filòsof també pot dir, escolti, per començar podria estalviar-se d'aquesta feinada i no interposar cap dicotomia i començar in medias res per negar que hi hagi cap relació de contradictorietat o de conflicte entre dos termes oposats. Però, una vegada més, això és típic i característic i a més necessari del filòsof que es plantegi aquestes dicotomies per tal de veure com aquestes dicotomies es conjuminen. Si no es fa així, s'adopta un punt de vista dogmàtic. La dicotomia és una manera de començar per evitar el dogmatisme complet. El dogmatisme consisteix en negar que hi hagi dicotomies, consisteix en afirmar que una cosa es redueix a l'altra, un tipus de coneixement es redueix a l'altra. Per exemple, si en aquest sentit fossin dogmàtics, diríem el coneixement és, sobretot, si no principalment, sinó exclusivament coneixement sensible. És a dir, adoptaríem l'aptitud que adoptaria un empirista radical. Naturalment, mai no hi ha hagut en el món cap empirista radical, això és el que passa. Tampoc hi ha hagut mai en el món cap racionalista radical, per les raons que hi he exposat tantes vegades, perquè em sembla a mi que empirisme i racionalisme són també noms de conceptes límits o termes límits que designen posicions absolutament impossibles. Llavors, quan parlem d'empirisme o de racionalisme, o quan parlem de coneixement sensible o coneixement intel·ligible, parlem sobretot d'una tendència més accentuada envers una o una altra d'aquestes direccions. A l'època moderna, doncs, i fins molt recentment, s'ha fet aquesta distinció, i una vegada feta aquesta distinció, s'han plantejat els problemes que podríem considerar tradicionals. Els empiristes, també empro aquest mot una mica entre cunetes, en el sentit en què l'hem emprat fins ara, és a dir, no radicalment, els empiristes dirien que el coneixement és fonamentalment coneixement sensible i que el coneixement sensible se'n deriva